És la una, us parla Maria Lara. Salvador Illa signa el conveni amb l'OCDE per millorar els resultats educatius de l'alumnat català amb la mirada posada d'aquí a 4 anys. Experts d'arreu del món visitaran Catalunya per posar en comú les seves experiències i veure com es poden aplicar als centres catalans. Al seu torn, el sindicat USTEC ha criticat aquesta signatura d'aquest acord perquè considera que no és l'OCDE qui ha de marcar el rumb del sistema educatiu del país, sinó els professionals de l'educació, que són els que coneixen les necessitats del sistema educatiu català. El sindicat exigeix una reunió urgent amb el president de la Generalitat i també la consellera d'Educació. I comença la celebració dels 50 anys de la mort de Francisco Franco i ho ha fet amb un acte que s'ha fet al Museu del Prado de Madrid i que ha encapçalat Pedro Sánchez. El president espanyol ha estat acompanyat també de tots els ministres, representants de les Corts i també de la societat civil. El rei Felip VI i el cap de l'oposició, en aquest cas Alberto Núñez Feijóo, no hi han assistit. I la Marató de Donants de Sang busca aconseguir 10.000 donacions entre l'11 i el 18 de gener per recuperar les reserves, que disminueixen un 20% després de Nadal. Es podrà donar als centres fixos i en campanyes especials a 104 municipis, incloent llocs emblemàtics com ara el Palau de la Música o bé el Born a Barcelona. Aquest any s'han aplicat les sessions de donació i el dissabte 11 de gener s'il·luminaran també de vermell 50 edificis icònics com ara el Tibidabo o la Torre Glòries. Es necessiten més de 240.000 donacions per atendre 70.000 pacients als hospitals catalans. I nit complicada al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs per un tiroteig on s'han sentit desenes de detonacions. Com a resultat d'aquest incident, una persona va resultar ferida lleu per l'impacte d'una bala. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, tot i que fins ara no s'ha produït cap detenció. La policia va rebre l'alerta a través d'una trucada d'un veí al telèfon d'emergència 112 informant del tiroteig que es va produir a 3:15 de la nit. Els Mossos han confirmat que els trets provenien de diverses armes de foc curtes i llargues. L'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filó Cañete, ha condemnat fermament aquests fets a través de les xarxes socials i també ha tornat a subratllar la necessitat urgent de recuperar l'espai públic. Segons Cañete, aquest objectiu passa per la implementació també de mesures excepcionals per al control i la retirada d'armes. I en esports, el Barça jugarà avui la primera semifinal de la Supercopa que es disputa a Aràbia. Els jugadors dirigits per Hansi Flick s'enfronten a l'Atlètic Club a les 8 del vespre. Els blaugranes, que volen revalidar el títol aconseguit l'any 2023, buscaran avui el triomf per plantar-se a la final que es disputarà en aquest cas el diumenge. L'altra semifinal la jugaran el Madrid i el Mallorca demà dijous.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres 8 de gener de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 8 de gener, el Barça, pendents encara de la decisió del CSD, del Consell Superior d'Esports, per si es poden inscriure o no Dani Olmo i Pau Víctor, els dos fitxatges d'aquest estiu, avui comença a disputar-se el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya que es disputa a l'Aràbia Saudita. En aquest cas, el Barça jugarà la primera semifinal contra l'Atlètic Club de Bilbao, avui a les 8 del vespre, hora catalana. Demà es jugarà la segona semifinal entre el Real Madrid i el Mallorca. Aquesta és la part esportiva d'un rebombori institucional que continua vivint el Barça, també en bàsquet, perquè avui, ahir, volíem dir, el Barça de Joan Peñarroya va caure en aquest cas a Fontajau contra el Bàsquet Girona, que va encara agreujar una mica més la crisi del conjunt blaugrana, que està a novè i encara està fora de les places de Copa del Rei. Encara faltava, això sí, de dues jornades per al tall. Avui parlarem de futbol, parlarem de bàsquet i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. We'll be right back. amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
Comencem amb futbol. Enmig del rebombori institucional, avui el Barça es comença a jugar el primer títol de la temporada.
El primer equip masculí blaugrana s'enfronta avui a l'Atlètic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputa a Gida, a l'Aràbia Saudita. Hansi Flick no podrà comptar amb Dani Olmo ni Pau Víctor, que segueixen inhabilitats per jugar, però sembla que recuperaria la Minya Mal, que s'ha perdut els últims dos partits per una lesió al turmell. Sobre el rival, el conjunt basc que dirigeix l'extècnic blaugrana Ernesto Valverde, ahir no es va entrenar la seva gran estrella, Nico Williams. El partit comença a les 8 del vespre, hora catalana.
I demà jugarà l'altra semifinal, que enfrontarà el Real Madrid i el Mallorca. La final serà diumenge també a les 8. A tot això, encara al vessant esportiu, estem pendents a aquesta hora del sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei, amb el Barça com a únic representant català.
Amb la victòria d'ahir del València-Elba, només queda a la competició un equip de segona federació, el Pontevedra, un equip de primera federació, l'Ourense, i dos de segona divisió, l'Elx i l'Almeria, a banda dels 12 de primera divisió. Aquesta eliminatòria de vuitens de final encara és a partit únic. Es disputarà la setmana vinent, entre el 14 i el 16 de gener.
Evidentment, pendents d'aquest sorteig que acaba de començar, encara no hi ha hagut cap bola, no ha sortit cap bombo, i és només el Barça com a representant català. Quan tingui el seu, conegui el seu rival, evidentment us l'explicarem. I als despatxos, l'entitat blaugrana està pendent, com dèiem, d'aquesta cautelar, que permetria tornar a inscriure Dani Olmo i Pau Víctor per part del Consell Superior d'Esports.
Des del club són optimistes amb aquest permís del CSD per inscriure els dos fitxatges d'aquest estiu, i fins i tot veuen possible que puguin estar disponibles per a una hipotètica final de la Supercopa aquest diumenge. Aquest matí, la portaveu de la Junta, Elena Fort, ha defensat a RAC1 la gestió del club, assegurant que ja ha marcat els terminis per presentar la documentació ha estat la Lliga. Fort també ha negat improvisació i ha reconegut que encara no tenen una data concreta pel retorn al Camp Nou.
Més enllà del Barça, encara en futbol, l'Olímpic de Marsella va fer oficial ahir el nou destí de Pau López abans que el Girona hagi confirmat el trencament de la sessió.
El club gironí, de fet, encara no ha anunciat la sortida del porter nascut a la Garrotxa, que aquesta temporada només ha jugat l'eliminatori de Copa contra el Logroñés i espera el permís de la UEFA per poder inscriure un altre porter per al primer equip a la Champions. Si es confirmés el trencament de la sessió de Pau López, el Girona es quedaria amb només un porter del primer equip per disputar la màxima competició continental, l'argentí Gazzaniga. En qualsevol cas, tant el Marsella com el Lens, el que seria el nou equip de Pau López, va anunciar l'acord de sessió fins a final de temporada.
En bàsquet, el Joventut es vol aferrar a l'Eurocup masculina després d'un molt maníssim competició europea.
Els verd i negres reben avui a l'Olímpic el Besiktas turc en la 14a jornada de la segona competició europea amb l'obligació de guanyar si volen mantenir les opcions intactes de classificar-se per al playoff. La penya vol aprofitar la gran dinàmica de les últimes jornades de la CB, amb triomf inclòs al Palau, per un cop classificats per a Copa del Rei, també traslladar aquesta bona dinàmica, aquesta bona inèrcia a l'Eurocup. El partit avui a 8:15 del vespre.
I a la CB, qui es complica encara més la seva presència a la Copa és el Barça, que va caure amb un resilient Girona, guanyava ahir el duel català pendent de la 14a jornada.
Una cistella als últims instants d'Iroegbu va donar el triomf per 91-90 al conjunt gironí, que agafa aire i suma la segona victòria consecutiva després també de derrotar el Lleida. Això sí, segueix cué, però empatat a 4 victòries amb Corunya i Granada. El Barça, en canvi, continua fora de les places de la Copa del Rei a només dues jornades del tall, que els blaugrana estan obligats a guanyar i també han d'esperar una carambola. Fa gairebé 60 anys de l'última vegada que el conjunt blaugrana no es va classificar per la competició del CAO.
En handbol, avui es juga part de la 12a jornada de la Lliga Guerreres, la primera del 2025, amb el partit del CAC Granollers.
Les vallesanes visiten la pista al vigent campió, el Vera Vera Bas, que ara mateix tercer classificat amb l'objectiu de treure alguna cosa positiva d'una de les pistes més complicades de la categoria. L'equip de Robert Cuesta es troba a mitja taula i vol mirar cap amunt a la classificació. El partit s'inicia a 8:15 del vespre.
En futbol sala, cara i creu, ahir pels catalans, els vuitens de final de la Copa del Rei.
Doncs sí, Martí, perquè mira, la part positiva va ser pel Barça, que va trencar amb la mala dinàmica amb un triomf per 3-5 a Pamplona, a la pista Osasuna Magna, que li dona el bitllet per als quarts de final. En canvi, l'Indústria Santa Coloma va caure per la mínima i un gol a l'últim minut contra el vigent campió d'Europa, el Palma, per 3-4, i diu adeu a la competició. Els colomencs s'hauran de centrar ara en classificar-se per la Copa d'Espanya. A falta de dues jornades, per al final de la primera volta, tenen la 8a plaça, que ocupa Osasuna Magna un punt.
Aquest dissabte tenim la jornada unificada a les 7 de la tarda amb un Indústries Valdepeñas i un Córdoba Barça. En tenis ja tenim en marxa el primer Grand Slam de l'any, l'Open d'Austràlia.
Paula Badosa va quedar eliminada ahir del 8-500 de l'Adelaida, torneig de preparació d'aquest Open d'Austràlia, en perda per 2-1 contra la nord-americana Aisling Krueger.
En motor ja tenim en marxa també la quarta etapa del Rally Dakar.
Amb un recorregut de 415 quilòmetres, volíem dir, entre el Henaquilla i l'Alula. a l'Aràbia Saudita. En clau catalana, el jove pilot de la Garriga, Edgar Canet, va guanyar ahir en la categoria Rally 2 de motos i 12 a la general. A més, el camió de tecnologia híbrida de Jordi Joventeny, José Luis Criado i Xavi Ribas es manté primer a la seva categoria.
I un dia punt en vola, i aquest vespre tenim el primer duel català de la temporada, la Lliga Iberdrola.
Doncs sí, el DSB Club Voleibol Sant Cugat entrarà pel brasiler Leo Passerini, rep el Barça al pavelló de Valldoreix amb l'objectiu de complir amb el pronòstic i guanyar el CUE per escalar posicions a la classificació. El partit avui a Valldoreix a 8:15 del vespre.
Dimecres 8 de gener, 11 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol. Avui el Barça es comença a jugar el primer títol de la temporada. A partir de les 8 del vespre, hora catalana, l'equip blaugrana s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao, d'Ernesto Valverde, a la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya que es disputa a Gida, a l'Aràbia Saudita. No podran jugar encara ni Dani Olmo ni Pau Víctor, que encara no han rebut la cautelar perquè puguin tornar a ser inscrits. Des del club, però, si és optimista, veurem si la mesura arriba a temps perquè puguin disputar ja, per exemple, una hipotètica final de la Supercopa, que seria diumenge. Sobre aquesta situació en va parlar ahir dos dels membres de la plantilla, l'entrenador Hansi Flick, ara l'escoltem, i un dels capitans, Rafinha, contundent sobre què pensaria ara si fos un jugador que el Barça volgués incorporar.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gustaba mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club, sabía que tenía 1% de chance de poder jugar con esta camiseta y la verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
El tècnic Hansi Flick no li va seguir l'argument al brasiler i va voler elogiar el club.
No sé, pero lo que yo puedo decir, yo tengo la seguridad que cuando estaba yo en esta situación, cuando yo conozco este club y sé perfectamente lo que está pasando aquí en el club, cómo inmenso el club, este club es, y toda la gente lo que está alrededor de ti, yo creo que voy a firmar así o así. Yo creo que ¿qué le voy a hacer yo mismo? Entonces, es algo fenomenal a poder a trabajar con gente así. Entonces, eso es fácil para mí.
Sobre el partit d'aquest vespre, el tècnic també va tirar floretes al rival d'aquesta semifinal, l'Atlètic Club de Bilbao.
Yo creo que jugar contra el Bilbao es, siempre es algo difícil. Como un equipo, es un equipo muy bueno, tienen muy buenos jugadores, tienen filosofía muy buena, realmente me da gusto verlos a jugar, tienen jugadores muy rápidos y lo hacen muy bien. Yo creo que va a pasar muy bien y va a ser un partido muy bueno.
I un altre document de Rafinha, d'un dels capitans, sobre la importància d'aquest primer títol de la temporada, aquesta Supercopa, considerat sovint un títol menor.
Creo que un títol da confianza para cualquier equipo. Nosotros que estamos aquí tenemos que estar listos para pelear por todo. Y bueno, tenemos la oportunidad ahora del principio del año de poder ganar un primer título y esto, bueno, será bastante importante, nos dará mucha confianza para la temporada. Una Copa súper importante, se juegan los dos mejores de Liga y los dos mejores de Copa del Rey. Y bueno, disputar, poder pelear por el título entre los mejores del año que pasó es espectacular. Y bueno, espero poder dar el mejor todo el equipo. Estamos bastante centrados.
Sobre el rival també va comparèixer ahir, evidentment, el seu entrenador, l'extècnic del Barça, Ernesto Valverde, que va valorar l'equip de Flick i va reconèixer que era millor per ells que un jugador com Dani Olmo no pogués participar d'aquesta semifinal.
Quizá les gusta estar en ese ritmo de juego en el que tú puedes llegar y ellos te llegan. No es tanto control como ha habido otras veces, pero les veo muy fuertes. Y evidentemente, hombre, Olmo es un jugador extraordinario y el que no pueda jugar mañana, pues para nosotros, ¿qué te voy a decir? Pues lo mismo que si no juega uno de los nuestros en ese sentido, pues es mejor. Lo lamento por la situación en la que está, porque es un jugador que sí puede jugar, al final prestigia la competición, pero si no juega contra nosotros mejor.
Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquest Atlètic Club de Bilbao Barça, pendents encara la Barça de les cautelars, per Dani Olmo i Pau Víctor, per si poden ser finalment inscrits per les, en les properes hores. Demà es disputarà l'altra semifinal, recordem, entre el Real Madrid i el Mallorca, també a les 8. I, per cert, també estan pendents el Barça aquest migdia, estem pendents, de fet, encara, esportivament, del seu rival als vuitens de final de la Copa del Rei. Ara mateix està tenint lloc aquest sorteig de vuitens de final. També seran a partit únic, es disputaran la setmana que ve, entre el 14 i el 16 de gener, quan coneguem el rival del Barça, evidentment ho explicarem en aquesta eliminatòria de vuitens, com dèiem, des del 14 al 16 de gener, amb el Barça com a únic representant català. I més futbol a casa nostra, com dèiem ahir, aquest cap de setmana que ve es reprèn la competició a la primera, segona i tercera federació masculines. A la categoria de bronze, el Nàstic de Tarragona ja ha fet els dos primers moviments de mercat d'hivern, la incorporació de Miguel Leal i la sortida d'Àlex Tirlea. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Són els dos primers moviments del mercat de fitxatges en aquesta finestra d'hivern. Miguel és un lateral de 28 anys que arriba al Nàstic fins al 30 de juny del 2025, més una temporada opcional, convertint-se així en el primer reforç grana en el present mercat de fitxatges d'hivern. El jugador, format a les categories inferiors del Villarreal, arriba lliure a Tarragona. En la seva trajectòria destaca la temporada a la màxima categoria dels Països Baixos, defensant la samarreta del Groningen. A més, acumula 45 partits a la categoria de plata del futbol nacional amb l'Andorra i el Villarreal B, aconseguint l'ascens davant del Nàstic la temporada 2021-2022. Un període de fitxatges que hi haurà diferents moviments a la plantilla del Nàstic, però que han de ser de qualitat més que de quantitat, com ha reiterat l'entrenador del Nàstic, Dani Vidal.
Bueno, agafo una miqueta el discurs de la temporada passada, sempre i quan es facin moviments que siguin de qualitat i no de quantitat. Estarem oberts a les possibilitats que ofereix el mercat, però en això ja el Javi i el Sergi estan al dia a dia i segur que acabarem satisfets.
Miguel Leal i la resta de la plantilla preparen ja el darrer partit de la primera volta de la temporada i primer d'aquest 2025 del partit que es jugarà aquest dissabte al nou estadi Costa Daurada davant la Gimnàstica Segoviana.
Parlem de bàsquet. La penya vol aferrar-se a les seves opcions de seguir viu a l'Eurocup masculina, aprofitant la gran inèrcia de la Lliga ACB amb 5 victòries consecutives. Els verdinegres reben aquest vespre l'Olímpic al Besiktas turc, rival directe en la lluita per entrar als play-offs, que ha sumat de moment 3 victòries més que els badalonins. Queden 5 jornades i només val guanyar, especialment en els partits de casa. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Els verdinegres són a 3 victòries dels turcs i els de Dani Miret van perdre a Turquia de 4 punts de diferència. Una derrota avui deixaria la penya fora del play-off perquè quedarien 4 jornades i ja no podrien aixecar el vol. Els de Dani Miret han d'aprofitar la confiança que els ha donat la victòria al Palau Blaugrana per continuar sumant triomfs i apurar totes les opcions que resten. Serà un partit especial després d'obtenir el bitllet per a la Copa, tot i que l'ACB ho vol fer visible dissabte en el partit contra el Morabanc. No s'espera una gran entrada, però la penya s'ha de centrar en el seu joc. Serà una nova oportunitat per veure plegats a Dodson, Gates i Decker, que ja està recuperat de la febre que li va impedir jugar contra el Barça. El Besiktas és un rival amb molta qualitat, amb nord-americans de primer nivell i amb l'ex-Múrcia Sleva. En el partit disputat a Turquia, els verdinegres van dominar durant molts minuts, però es van acabar enfonsant. Decker encara té 10 dies de contracte abans de prendre la decisió de què fa amb el seu futur, mentre la penya també ha de decidir què fa després del partidàs de Gates, amb 6 triples contra el Barça. El partit canvia la seva hora habitual i es jugarà a 8:15 del vespre.
Gràcies, Xavi. Jo, pel que fa a la competició europea, a la Lliga CB, el Girona va aconseguir agreujar encara més ahir la crisi del Barça amb una remuntada en els últims 5 minuts a base de fer i esforç i aprofitar els dubtes del conjunt de Peñarroya, que ja ha deixat escapar uns quants finals ajustats aquesta temporada. El tècnic del Barça, Joan Peñarroya, s'expressava així després del partit sobre la seva situació personal.
Jo fico tots els esforços en tirar això endavant, en que l'equip millori, que l'equip canvi aquesta dinàmica negativa que té de resultats, especialment en els últims trams dels partits, i l'altre ja no és algú que depengui de mi. Però és evident que el vestidor està fotut, l'entrenador doncs com a mínim està tan fotut o més que els jugadors. És el que hi ha. La Copa està difícil, és una evidència. És possible que amb 9 victòries i averaix s'entri, però és una realitat que no tindríem que estar en aquesta situació en què estem avui.
El Barça, que es complica encara més la seva presència a la Copa del Rei, competició que no es perd des de fa gairebé 60 anys. Això sí, encara depèn d'ell mateix, ha de guanyar els dos partits que queden per al tall, a la pista del Gran Canària diumenge i al Palau contra el Bilbao Bàsquet el 19 de gener, també diumenge de la setmana següent. I continua més amb l'abraig favorable amb els dos principals rivals, que són el Saragossa, que ha sumat una victòria més que el Barça, i el Baxi Manresa, que només necessita guanyar un dels dos partits que queden abans de la Copa per classificar-s'hi. I a la part baixa, el Bàsquet Girona, com dèiem, va aconseguir sumar per primera vegada aquest curs dos triomfs consecutius, els dos contra equips catalans, de fet, el Lleida i el Barça, una victòria la d'ahir amb una cistella als últims segons d'Aik Iroegbu, que va apretar molt aquesta zona baixa de la taula i agafar aire també la lluita per la permanència. Girona FM, Pau Llafanyer.
Tot això després de remuntar 10 punts en contra en els últims 3 minuts i mig, quan els gironins perdien per 75-85 i semblava que el partit se'ls escapava. Però res d'això, si havien dominat durant 34 minuts, arribant a tenir 10 punts de marge amb el 47-37 a mitjans del segon quart, també podien capgirar aquesta situació. I ho van fer amb una cistella final d'Iroegbu a 2 segons del final per fer esclatar Fontejau. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, destacava al final del partit la resiliència del seu equip.
Pero baloncestísticamente estoy más contento de la segunda parte que de la primera, porque en la primera hemos jugado muy bien, iba todo de cara, pero en la segunda, cuando peor estaban las cosas, yo creo que el equipo ha dado una muestra enorme de resiliencia, de saber pelear, de saber luchar, de seguir creyendo, y esto sin duda es lo que me hace más feliz, porque vamos a tener momentos malos y ahí, en esos recuerdos, en la unión del grupo, en el cómo se animaban, pues vamos a encontrar la receta para competir y llegar a los partidos con la posibilidad, como ha sido hoy, de ganarlo.
El bàsquet Girona va aconseguir així la segona victòria seguida i la quarta de la temporada, que permet que ja no sigui cuer en solitari.
En handbol, avui juga part de la 12a jornada de la Lliga Guerreres, la primera del 2025, amb el partit, per exemple, del CAC Granollers. Les ballesanes visiten la pista del vigent campió, el Veravera Basc, ara mateix tercer classificat amb l'objectiu de treure alguna cosa positiva. La prèvia des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
El conjunt granolleri afronta el partit amb bones sensacions després de la victòria per 32-21 davant el Grafo Metal La Rioja en el darrer partit de l'any 2024. Amb aquest triomf, el CAC Granollers acumula 5 victòries seguides i és el 8è classificat amb 12 punts i un partit menys. El Super Amara Veravera és tercer a la classificació amb 16 punts, 7 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Disputaran aquest maig després de l'empat davant el Rocasa Gran Canària. El tècnic del Granollers, Robert Cuesta, diu que avui tenen les màximes aspiracions.
Jugar contra el Superamara Veravera sempre és molt complicat, no? Ja són un autèntic equipàs, fer-ho a la seva pista encara augmenta més aquest nivell de dificultat, però també crec que l'equip està treballant molt i molt bé, que l'equip està preparat per afrontar el partit, i sens dubte nosaltres anirem amb les màximes il·lusions en treure un resultat positiu.
El partit d'avui és la primera oportunitat per sumar els primers 2 punts del 2025 i escalar posicions en la classificació.
Parlem amb futbol sala gràcies a l'Hisenda. Cara i creu ahir pels equips catalans a les 8ens de final de la Copa del Rei. La part positiva va ser per al Barça, que va trencar amb la mala dinàmica amb un triomf 3-5 a Pamplona, la pista d'Osasuna Magna, que li dona el bitllet per als quarts de final. Escoltem el tècnic blaugrana, Tino Pérez.
Quiero felicitar a Sota, que ha sido un rival, como siempre, muy digno, que lo han intentado. Quizás nosotros hoy hemos empezado con más acierto que en otras ocasiones. Creo que esos 3 goles de ventaja, aunque se han metido en el partido. Y, por supuesto, felicitar a nuestro equipo, que ha hecho 40 minutos muy, muy serios, que a pesar de que Sota se ha metido en el partido, hemos respondido bien. Y bueno, pues a base de una buena defensa y luego un poco más de acierto que en las últimas ocasiones, hemos conseguido un gol a veras un poco más acorde con los disparos o con la cantidad de disparos a puertas que hemos tenido.
El Barça, que ja és a quarts, en canvi l'Industria Santa Coloma va caure per la mínima amb un gol a l'últim minut contra el vigent campió d'Europa, el Palma. Els balears van ser superiors a la primera meitat, però els colomencs van aconseguir mantenir-se en el partit i van a fer una gran segona part, amb manca d'encert, això sí, cap a la porteria. Al final 3-4 i a pensar en la Lliga i en poder entrar a la Copa d'Espanya. Escoltem el tècnic de l'Indústria, Xavi Closas.
Hem fet un molt bon partit contra el campió d'Europa, un equip molt potent, li hem competit de tu a tu. La primera part potser han estat una mica superiors, la segona crec que hem estat molt superiors i crec que al final, pues, quan jugues contra el campió d'Europa, pues, les àrees et marquen, no? I crec que a nosaltres ens ha faltat una mica més, perquè hem tingut, jo crec que la segona part, diverses ocasions clares i ens ha faltat afinar-les. Però bueno, content amb el treball que ha fet l'equip, content com hem respost en un partit així, i ara recuperant-se i dissabte un altre.
Com dèiem, l'Indústria serà l'hora de centrar la Lliga, on de moment és novè amb un punt menys que el vuitè, el Xota, precisament, l'Osasuna Magna, que ara mateix jugaria la Copa d'Espanya. Queden dues jornades per al tall, la primera aquest dissabte contra el Valdepeñas, de fet és una jornada unificada. El Barça, que és cinquè a la Lliga, després d'encadenar tres derrotes consecutives, visitarà també dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Còrdoba, que juga aquest vespre a la seva eliminatòria, per cert, de Copa, en un duel andalús contra el Jaén. Per cert, ara mateix està ja en marxa el sorteig de la Copa del Rei, d'aquests vuitens de final. Ha sortit el primer emparellament, en aquest cas amb el Pontevedra, l'únic equip de segona federació que s'enfrontarà al Getafe. L'Ourense, l'equip de primera federació, també gallec, s'enfrontarà al València. Per tant, han sortit ja dos equips de primera divisió. No hi és el Barça, que probablement s'enfrontarà a un equip de primera, també. Encara queden, això sí, dos equips de segona divisió, l'Elx i l'Almeria. Pendents d'aquest sorteig, com dèiem, quan el Barça, l'únic representant català, jo direm, tingui rival, ho us explicarem aquí a l'Enjoc. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning back. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Tras el rato.
Bon dia i bon dimecres 8 de gener de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 8 de gener, pendents del sorteig ara mateix en directe de la Copa del Rei, dels vuitens de final de la Copa del Rei de futbol, amb un únic representant català, el Barça, que encara no coneix el seu rival. Això sí, ja sap que serà contra un equip de primera divisió. Ja han quedat emparellats els equips que no eren de primera. El Pontevedra de segona federació s'enfrontarà al Getafe, l'Ourense de primera federació ho farà al València i l'Almeria i l'Elx de segona divisió ho faran contra el Leganés i l'Atlètic de Madrid, respectivament. Per tant, el Barça, que li pot tocar, per exemple, al Real Madrid, entre d'altres, com a rival d'aquests vuitens de final, eliminatòria partit únic que es disputarà la setmana que ve. Un Barça que avui mateix es comença a jugar el primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya, amb les semifinals contra l'Atlètic Club de Bilbao, un altre possible rival del Barça en aquests vuitens de Copa del Rei. Parlarem molt de futbol, però també de bàsquet, d'handbol, de vòlei i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, enmig del rebombori institucional i també pendents del sorteig de Copa del Rei, avui el Barça es comença a jugar el primer títol de la temporada.
El primer equip masculí blaugrana s'enfronta avui a l'Atlètic Club de Bilbao en la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputa a Gida, a l'Aràbia Saudita. Hansi Flick no podrà comptar amb Dani Olmo ni Pau Víctor, que segueixen inhabilitats per jugar, però sembla que recuperaria Lamine Yamal, que s'ha perdut els últims dos partits per una lesió al turmell. Sobre el rival, el conjunt basc, que dirigeix l'extècnic blaugrana Ernesto Valverde, ahir no es va entrenar la seva gran estrella, Nico Williams. El partit comença a les 8 del vespre, hora catalana.
Demà jugarà l'altra semifinal, que enfrontarà el Real Madrid i el Mallorca, i la final diumenge, també a les 8 del vespre, hora catalana. Tot això, encara en la vessant esportiu, estem pendents aquesta hora dels sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça ja coneix el seu rival, ho jugarà a casa, en aquesta limita a partit únic, i serà el Betis contra el Betis, com dèiem, la setmana que ve Barça-Betis. Per exemple, el Real Madrid també jugarà a casa i li ha tocat el Celta, un altre equip de primera divisió.
Aquesta eliminatòria, recordem, de vuitens de final, encara partit únic, es disputarà la setmana vinent, entre el 14 i el 16 de gener. Per tant, avui és el sorteig, pendents de quin dia i quina hora es disputaran aquests vuitens de final de la competició del CAO.
Barça-Betis, recordem, l'únic representant català que encara tenim en aquesta Copa del Rei. I als despatxos, l'entitat blaugrana està pendent d'aquesta cautelar que permetria tornar a inscriure Dani Olmo i Pau Víctor per part del Consell Superior d'Esports.
Doncs així és, perquè des del club diuen que són optimistes amb aquest permís del Consell Superior d'Esports per inscriure els dos fitxatges d'aquest estiu i fins i tot veuen possible que puguin estar disponibles per a una hipotètica final de la Supercopa aquest diumenge. Aquest matí, la portaveu de la Junta, Elena Fort, ha defensat a RAC1 la gestió del club, assegurant que qui ha marcat els terminis per presentar la documentació ha estat la Lliga. Fort també ha negat la improvisació i ha reconegut que encara no tenen data concreta pel retorn al Camp Nou.
Més enllà del Barça, l'Olímpic de Marsella va fer oficial ahir el nou destí de Pau López, abans que el Girona, això sí, hagi confirmat el trencament de la cessió.
El club gironí, de fet, encara no ha anunciat la sortida del porter nascut a la Garrotxa, que aquesta temporada només ha jugat l'eliminatòria de Copa contra el Logroñés. Per cert, una eliminatòria on el conjunt gironí va quedar eliminat. I, per tant, ara mateix espera el permís de la UEFA per poder inscriure un altre porter del primer equip a la Champions. Si es confirmés el trencament de la cessió de Pau López, el Girona es quedaria amb només un porter del primer equip per disputar la màxima competició continental, l'argentí Gazzaniga. En qualsevol cas, tant el Marsella com el Lens, el que seria el nou equip de Pau López, va anunciar l'acord de cessió fins a final de temporada.
En bàsquet, el Joventut es vol aferrar a l'Eurocup masculina després d'un molt mal inici en aquesta competició.
Els verd i negres reben avui l'Olímpic de Badalona al Besiktas Turc a la 14a jornada de la segona competició europea, amb l'obligació de guanyar si volen mantenir les opcions de classificar-se per als play-off. La penya Penya vol aprofitar la gran dinàmica de les últimes jornades d'ACB que li han permès classificar-se per la Copa del Rei i traslladar-la, volíem dir, a l'Eurocup. El partit comença avui a 7:45 del vespre.
I a la Lliga ACB, qui es complica encara més la seva presència a la Copa és el Barça, que va veure com un resilient Girona guanyava ahir el duel català pendent de la 14a jornada.
Una cistella als últims instants d'Iroegbu va donar el triomf per 91-90 al conjunt gironí, que agafa aire i tot i seguir cué, empat a 4 victòries amb Corunya i Granada. El Barça, en canvi, continua fora de les places de Copa del Rei a només dues jornades del tall, que es veuran estan obligats a guanyar i esperar una carambola. Fa gairebé 60 anys de l'última vegada que el conjunt blaugrana no es va classificar per la competició del CAU.
De fet, té balanç negatiu de moment al Barça, amb 7 victòries i 8 derrotes a la Lliga ACB. En handbol, avui es juga part de la 12a jornada de Lliga Guerreres, la primera del 2025, amb el partit del CAC Granollers.
Les vallesanes visiten la pista el vigent campió, el Vera Vera Bas, que ara mateix tercer classificat, amb l'objectiu de treure alguna cosa positiva d'una de les pistes més complicades de la categoria. L'equip de Robert Cuesta es troba a mitja taula i vol mirar cap amunt a la classificació. El partit s'inicia a 7:45 del vespre.
En futbol sala, carai creu ahir per als equips catalans dels vuitens de final de la Copa del Rei.
Doncs sí, Martí González, perquè la part positiva va ser per al Barça, que va trencar amb la mala dinàmica, amb la mala inèrcia, amb un triomf per 3-5 a Pamplona. La pista és una magna que li dona el bitllet per als quarts de final. En canvi, l'Indústria Santa Coloma va caure per la mínima i amb un gol a l'últim minut contra el vigent campió d'Europa, el Palma Balear, 3-4, i diu adeu a la competició. Els colomencs s'hauran de centrar ara en classificar-se per a la Copa d'Espanya. A falta de dues jornades, per al final de la primera volta tenen la vuitena plaça, que ocupa precisament Osasuna Magna a un sol punt.
Aquest dissabte tenim jornada unificada a les 7 de la tarda amb un Indústries Valdepeñas i un Córdoba-Barça. El Barça que és cinquè, recordem. En tenis ja tenim en marxa el primer gran slam de l'any, l'Open d'Austràlia.
Paula Badosa va quedar eliminada ahir del 8-500 d'Adelaida, torneig de preparació d'aquest Open d'Austràlia, en perdre per 2-16-1 contra la nord-americana Ashlyn Krueger.
I en motors ja tenim en marxa la quarta etapa del Rally Dakar.
Amb un recorregut de 415 quilòmetres entre el Henakija i a Lula, a l'Aràbia Saudita. Amb motos, l'australià Daniel Sanders amplia l'avantatge en el lideratge amb un nou triomf parcial, mentre que el jove Edgar Canet de la Garriga ha acabat 11è, plaça que també manté la general, a més de ser líder en categoria Rally 2.
I un últim punt, en vòlei, aquest vespre tenim el primer duel català de la temporada a la Lliga Iberdrola.
Doncs sí, Martí, perquè el DSB Club Voleibol Sant Cugat rep el Barça al pavelló de Valldoreix amb l'objectiu de complir amb el pronòstic i guanyar el CUE per escalar posicions a la taula classificatòria. El partit a 7:45 del vespre.
Dimecres 8 de gener, 8 minuts passant de 2:45. Comencem parlant de futbol. El Barça, que ja coneix el seu rival per als vuitens de final de la Copa del Rei, serà finalment el Betis i jugarà a casa en aquesta eliminatòria a partit únic que es disputa la setmana que ve entre el 14 i el 16 de gener, com dèiem, la setmana que ve. Barça-Betis és l'únic representant català pel que fa als altres emparellaments. El Pontevedra de segona federació s'enfrontarà al Getafe, l'Ourense de primera federació al València, pel que fa els equips de segona, l'Almeria ho farà contra el Leganés i l'Elx contra l'Atlètic de Madrid. El Real Madrid també jugarà a casa, en aquest cas contra l'equip de primera, el Celta de Vigo. La Real Societat ho farà contra el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao s'enfrontarà a Osasuna. Són aquests els emparellaments de vuitens de final d'aquest sorteig que s'acaba de fer ara mateix a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. I a tot això, el Barça es comença a jugar avui mateix. El primer títol de la temporada serà la Supercopa d'Espanya a partir de les 8 del vespre, hora catalana. L'equip blaugrana que s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde en la primera semifinal d'aquesta Supercopa a Gida, a l'Aràbia Saudita. No podran jugar encara ni Dani Olmo ni Pau Víctor, que no han rebut la cautelar perquè puguin tornar a ser inscrits. Des del club, però, s'és optimista. Veurem si la mesura arriba a temps perquè puguin disputar ja una hipotètica final de la Supercopa diumenge que ve. Sobre aquesta situació en van parlar ahir dos membres del plantilla, l'entrenador Hansi Flick, ara l'escoltem, i un dels capitans, Rafinha, reconeixent que era una situació complicada i delicada.
És una situació bastant complicada. Nosotros, jugadores, nunca queremos pasar estos momentos. Complicado para nosotros, que no sabemos si podemos contar con ellos o no. Complicada para ellos también, que no saben si pueden jugar o no. Es una situación bastante complicada y delicada, pero estamos intentando que no sea tan difícil para ellos y esperamos que los responsables puedan resolver esto lo más rápido posible para que ellos puedan jugar con nosotros otra vez. Tenemos que confiar que esto va a ser resolvido rápido. Nos pasan mensajes súper positivos y bueno, nosotros tenemos que esperar.
De la seva banda, Flick va admetre que no poder comptar amb un jugador com Dani Olmo els trastocava una mica els plans.
This is the situation also. I, as a coach, I have to speak with all of the players.
Como he dicho la situación antes, que
how is that before? It's not easy for...
No es tan fácil para nosotros. No tener un jugador así es algo difícil. Y claro, los dos son muy importantes. Han mejorado muchísimo, digamos, los dos en el último mes, pero Dani Olmo, como sabemos que es un jugador excelente, claro, nos echamos de menos a él muchísimo, pero bueno, al final ya tenemos que seguir y claro que va a afectar, pero esto también nos da la oportunidad a ser más cercanos como equipo.
Hansi Flick sobre el partit d'aquest vespre, que també va tirar floretes al rival d'aquesta semifinal, l'Atlético de Bilbao de Valverde, i va donar importància a aquesta competició, a la Supercopa, un títol que sovint es considera menor.
I can feel in the team, you know, everyone is ready to
Yo creo que lo que yo puedo sentir ahora, que el equipo ya está listo, yo puedo sentir que ellos están listos todos y tienen toda la fuerza para hacer todo y enfocarnos solo en esto. Y no estamos hablando sobre los otros partidos que van a pasar, más que tenemos que enfocarnos a este partido que va a pasar mañana y ganarlo. Y yo creo que, claro, al final, si cuando ganamos títulos, pues eso es muy importante para nosotros y eso significa muchísimo.
I un altre document de Rafinha, un dels capitans, sobre la baixada de rendiment i sobretot els resultats de l'equip en l'últim tram de Lliga.
Es complicado decir un porqué. La verdad que el fútbol, tú no estarás a 100% durante toda la temporada. Hay momentos que van a haber bajones y bueno, nosotros hemos bajado el nivel al final del año, pero creo que hemos podido volver a hacer buenos partidos. Ahora nos falta volver a ganar la cantidad de partido, la máxima cantidad de partido que no resta.
Pel que fa a aquest rival, l'Atlético de Bilbao, evidentment també va compareixer ahir el seu entrenador, l'extècnic del Barça, Ernesto Valverde, que va valorar l'equip de Flick, referint-se sobretot a l'últim partit de Lliga contra l'Atlético de Madrid.
Es verdad que el ritmo que llevaba el Barça en el primer tramo de la temporada era fortísimo, difícil de seguir, y es cierto que en el último mes y medio, no ha conseguido tan buenos resultados, pero si me ciño al último partido que he visto de ellos y le quito las imágenes de los goles, si toca adivinar un resultado, te garantizo que no lo adivinaría. Porque hizo un partidazo. Yo al Barça le veo muy bien, le veo con un ritmo muy alto.
Avui a les 8 del vespre, hora catalana, aquest Atlètic Club de Bilbao-Barça, pendents encara de, com dèiem, de les cautelars de Dani Olmo i Pau Víctor, per si poden ser finalment inscrits, per avui no, però a les properes hores per a una hipotètica final de la Supercopa. Demà es disputarà l'altra semifinal entre el Real Madrid i el Mallorca. I més futbol a casa nostra, com dèiem ahir, aquest cap de setmana que ve es reprèn la competició primera, segona i tercera federació masculines. A la segona federació, el Terrassa també està pendent dels despatxos, amb arribades i sortides per reforçar l'equip de cara al tram definitiu de temporada, després del canvi a la banqueta d'aquest primer curs. A Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Hores intenses a les oficines del Terrassa Futbol Club, amb arribades i també amb baixes. La darrera, de fa molt poquet, Rafa Poveda, el jugador madrileny que arribava aquesta temporada, doncs causa baixa al conjunt agarenc, juntament amb el davanter Sergio Buenacasa, que marxa a les files del Lleida. Però ahir, a la nit, es feia oficial l'arribada de dos jugadors neerlandesos. El primer és Tom Boere, davanter, que arriba procedent del NAC Breda, i per altra banda el central Sam Dirks, que arriba provinent del Telstar, on ha jugat aquesta temporada 18 partits i 967 minuts. En el cas de Dirks, ja ha entrenat amb l'equip agarenc i s'espera que estigui disponible per al partit de dissabte a les 4 de la tarda al camp de l'Elche Ilicitano. Tot fa indicar que el mercat encara no està tancat i podria afegir-se alguna incorporació a les de Dirks i a la de Tom Boere.
Parlem de bàsquet. La penya vol aferrar-se a les seves opcions de seguir viu a l'Eurocup masculina, aprofitant la gran inèrcia.
Que és molt important, en queden 5. 3 a juguem a casa, que pensem que tenim molt de marge de millora, sent competitius cada dia, tenint la mentalitat adequada. Encara queden aquestes possibilitats i quan hi ha possibilitats s'ha de lluitar. Ho sabem, ho estem fent. Nosaltres hem de tenir molta cura del que són els nostres valors. Des del primer minut fins a l'últim del partit, vagin com vagin les coses. Igual que hem millorat moltes coses del joc que es veuen clarament a la CB, també n'hem millorat algunes a l'Eurocup, però encara tenim marge.
Avui a 8:15 del vespre, aquest Joventut Besiktas, corresponent a la 14a jornada d'Eurocup masculina. Pel que fa a la Lliga CB, el Girona va aconseguir ahir agreujar la crisi del Barça amb una remuntada en els últims 5 minuts a base de fer esforç i d'aprofitar els dubtes també del conjunt de Peñarroya, que ja ha deixat escapar uns quants finals ajustats aquesta temporada. El tècnic blaurana s'expressava així després del partit sobre la seva situació personal.
No, jo tinc el recolzament de tota la gent que treballa al club. És evident que tenen que haver dubtes. És evident que amb els resultats que portem en les últimes 3 setmanes faltaria més, però jo estic treballant a gust, jo treballo bé, l'staff està treballant bé, la gent que està al club està amb l'equip, està amb l'staff, els jugadors, doncs és evident que estem en un moment en el qual estem col·lapsats, sobretot amb aquests finals. Bueno, és un moment complicat i que, bueno, jo l'única manera que entenc de treure-ho, evidentment, és seguir treballant i si que em pica en pedra.
El Barça es complica encara més la seva presència a la Copa del Rei, competició que no es perd des de fa gairebé 60 anys. Això sí, encara depèn d'ell mateix, ha de guanyar dels 2 partits que queden pel tall, a la pista de la Gran Canària aquest diumenge i al Palau contra el Bilbao Bàsquet el 19 de gener, diumenge següent, i continua amb l'averaix favorable amb els 2 principals rivals, el Saragossa, que ha sumat una victòria més que el Barça, i el Baxi Manresa, que només necessita guanyar un dels 2 partits que queden abans de la Copa per classificar-s'hi. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Les victòries contra Breogán i Camp Murcia han situat els vegencs en la 7a posició de la Lliga Endesa, quan queden només 2 jornades per tancar la primera volta. Es troba, doncs, en les places que donen accés a la Copa del Rei. Els manresans, però, tenen 2 partits complicats per aconseguir ser a Gran Canària. Per una banda, han de visitar la pista del Bàsquet Saragossa, 8è classificat i empatat amb els vegencs a la classificació. Per altra banda, a la jornada decisiva, el Nou Congost gaudirà d'un derbi contra el Joventut de Badalona. Diego Campo és entrenador del Manresa i destacava que el bon ambient està ajudant a un equip molt jove.
Que tengamos buen ambiente. O sea, entre todos podemos crear un ambiente favorable para los jugadores o desfavorable. Entonces, pues si somos positivos cuando perdemos, si no nos volvemos locos cuando ganamos, si vemos cómo se esfuerzan los jugadores, cómo se tiran al suelo, cómo Retting o Basohan o Dani se tiran al suelo, luchan, hablan, se comunican, pues hay que estar orgullosos del equipo y crear un buen ambiente en torno a ellos. Yo creo que el ambiente influye mucho en todos nosotros, pero más en jóvenes. Pues creo que es muy importante porque les ayuda a ellos y eso lo construimos entre todos.
Tot i perdre els 2 últims partits de Lliga, els aragonesos encara no coneixen la derrota com a locals i tot apunta que el partit de dissabte serà un repte complicat. La penya, per la seva banda, és 5a classificada i es troba en una dinàmica immillorable amb 5 victòries consecutives en Lliga, la darrera al Palau Blaugrana.
Gràcies, Jordi. I a la part baixa, com dèiem, el bàsquet Girona va aconseguir sumar per primera vegada aquest curs 2 triomfs consecutius, ahir contra el Barça i a les cap de setmana contra el Lleida. Una victòria la d'ahir amb una cistella als últims segons d'Aik Iroegbu, que va apretar molt la zona baixa de la taula i fa agafar aire al conjunt gironí a la lluita per la permanència. El bàsquet Girona suma 4 victòries, encara continua cua, això sí, empatat amb Corunya i Granada. Propera jornada, diumenge, els gironins reben a Fontejau el Baskonia. També diumenge jugarà, com dèiem, el Barça Gran Canària i el Jaiopos Lleida, que es vol aixecada, l'última derrota precisament contra el Girona. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
Probablement la relliscada de l'Espai Fruit de Barris Nord del passat dissabte contra el conjunt gironí va ser la més dura del que portem de temporada per un Jaiopos Lleida que s'ha tornat a veure frenat amb les 3 derrotes consecutives que enllaça Pierre Oriol, la veu més respectada del vestidor. Explicava com està l'equip anímicament.
Bueno, va ser un cop dur per tots, perquè era un partit molt important per tots, per bàsicament deixar ja un rival bastant despenjat de nosaltres, de pues, deixar una mica enrere aquesta zona de baix, però bueno, no vam aconseguir. Bueno, l'equip doncs va estar tocat després del partit, vam tenir dos dies per poder desconnectar, per poder doncs, fer net i començar la setmana doncs, amb ganes, amb il·lusió i pensant doncs, en el següent partit, que al final és el més important que tenim ara mateix.
El jugador Tarregari ha deixat clar davant els mitjans de comunicació que el més important és que l'equip no faci passes en darrere, que segueixi millorant, treballant i en aquest sentit ara, pensant en Múrcia.
El nostre objectiu ha de ser seguir millorant setmana rere setmana, no fent passos enrere, i una de les coses que crec que l'equip ha de millorar és el començament dels partits. Hem de començar d'una altra manera, ens va passar el dia del Corunya, ens ha passat el dia de Girona, no comencem amb l'energia, amb el ritme doncs, que necessitem, i després anem a remolc pràcticament tot el partit, tirem d'èpica, intentem remuntar, no tots els partits es pot remuntar.
Segons ha pogut saber Uau Lleida Ràdio, el pivot Johnny Hamilton encara no ha estat donat d'alta federativa a l'ACB. Malgrat això, el jugador té molts números de poder viatjar a Múrcia i si ja l'encontra o considera oportú debutar amb la samarreta Bordeus després de més de 2 mesos i mig a la terra ferma.
Gràcies, Sergi. En futbol sala cara i creu. Ahir pels equips catalans dels 8ens de final de la Copa del Rei, la part positiva per al Barça, que va trencar amb la mala dinàmica amb un triomf 3-5 a Pamplona, a la pista del Xota, o Osasuna Magna, que li dona el bitllet per als quarts de final. Escoltem el tècnic Barona, Tino Pérez.
Bueno, necesitaba esta victoria porque era una final, ¿no? Uno de los dos pasaba. Y evidentemente, bueno, pues ahora mismo podemos disfrutar unos días este torneo hasta la siguiente eliminatoria. Evidentemente ya nos toca pensar en el siguiente partido contra Córdoba para enmendar nuestra marcha también y el resultado en Liga. Bueno, espero que esto también nos dé un poco de autoestima, de confianza para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Yo creo que el equipo, bueno, pues lo único que estaba teniendo era un poco de falta de acierto, ¿no?, en los últimos metros.
El Barça que ja és a quarts, en canvi l'Indústria de Coloma va caure per la mínima un gol a l'últim minut contra el vigent campió d'Europa, el Palma. Els balears van ser superiors a la primera meitat, però els colomencs van aconseguir mantenir-se en partit i van fer una gran segona part, que amb manca, això sí, d'encerta porteria. Al final 3-4 i a pensar ja en la Lliga i en poder entrar a la Copa d'Espanya. El proper repte dissabte contra el Valdepeñas. Escoltem el tècnic Xavi Closas.
Ara el partit és Valdepeñas, és un partit molt complicat. Valdepeñas ara està pues, amb bona dinàmica, amb el nou entrenador crec recordar que no ha perdut cap partit, però bueno, sempre hi ha una primera vegada, no? Jo crec que si som capaços de competir com hem competit avui, tindrem opcions importants al partit, i si tenim opcions importants al partit, arribarem segur, passi el que passi en les altres pistes, amb opcions, i a més ens col·locarem en 21 punts, que són els punts que vam fer la temporada passada, no? Que potser acabem amb 22 punts la primera volta, fent registres més bons que la temporada passada, guanyant Copa Catalunya i potser no entrem a Copa Espanya.
L'Indústria és 9è, amb un punt menys ara que el 8è, el Xota, l'Osasuna Magna, i ara mateix jugaria la Copa. Dissabte, jornada unificada. En aquest cas, l'Indústria jugarà contra el Valdepeñas, com sentíem. El Barça, que és 5è, després d'encadenar 3 derrotes, visitarà també dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Córdoba. I en hoquei patins, aquest dissabte es reprèn l'hoquei lliga femenina després de gairebé un mes d'aturada nadalenca. Ho fa amb el triple empat al capdavant de la classificació, Vilassana, Palau i Telecable Gijón. A 3 punts es troba el Fraga i a 6 de les de la franja hi ha el Manlleu, que vol mirar cap amunt i apropar-se als 4 grans. Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Després d'un estiu passat ple de canvis, el Martinelli Club Patí Manlleu, principalment a la banqueta, amb l'arribada de Climent Pedrós, després de l'adeu de Jordi Boada, el 2025 l'equip l'afronta amb l'ambició de complir els objectius més petits, competir a totes les competicions i créixer per arribar en el millor estat de forma al tram decisiu del curs. Ho explica el tècnic Climent Pedrós.
Competint totes les competicions, jo crec que aquest objectiu ho estem fent i ho estem fent molt bé. Estem competint a totes les competicions en les que participem. I després un altre objectiu, doncs, bueno, que l'equip vagi evolucionant, vagi creixent, que cada partit sigui millor com a equip del partit anterior.
El Club Patí Manlleu és 5è a hoquei lliga, per darrere dels 4 grans favorits al títol. A la Copa d'Europa suma 2 derrotes en 2 partits en el grup de la mort, l'última contra el Fraga, vigent campió per la mínima i a l'últim minut. L'equip ha crescut en les últimes setmanes en el seu joc i ha demostrat que pot competir entre les millors. Un dels grans reptes per aquest 2025, com explica Joana Comas, jugadora de l'equip, serà lluitar per aconseguir un títol.
Doncs arribar al màxim lluny, donar cara a tothom i optar a guanyar algun títol. I bé, aquesta és una mica els objectius d'aquest 2025 i sobretot lluitar-ho tot i deixar-ho tot a la pista, que això ja és el que portem fent tots aquests anys.
La regularitat de l'equip marcarà si pot aspirar a arribar entre les quatre primeres posicions a Hockey Lliga, una situació que es preveu de màxima exigència vist el nivell de Palau, Telecable, Gijón i Vilassana. A la Copa d'Europa la situació és pràcticament calcada, així que l'equip també tindrà per aquest 2025 el gran objectiu de competir i lluitar per la Copa de la Reina, una competició que se li dona bé i que va guanyar de manera consecutiva el 2021 i el 2022.
Gràcies, Raimon. I abans d'acabar amb i aquest vespre tenim el primer duel català de la temporada de la Lliga Iberdrola. El DCB Club Bilbao Sant Cugat rep el Barça al pavelló de Vallureix amb l'objectiu de guanyar el QE per escalar posicions a la taula. Cugat Media, Joan García, bon dia.
Molt bon dia, Martí. El primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat inicia l'any amb derbi català a la Lliga Iberdrola. Serà avui a 7:45 del vespre al pavelló de Valldoreix davant del Barça. Les de l'Elo Passerines són novenes amb 17 punts i reben les blaugranes Cues amb 4. El partit correspon a la jornada 13 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques volen guanyar el maig per assolir un salt qualitatiu a la taula classificatòria. En aquest maig veurem el debut de la darrera incorporació, Eva Bové, col·locadora procedent del Sant Just i que ve a cobrir la baixa d'Anna Niusom, que deixa a la pràctica del vòlei per motius laborals. Un partit on el vòlei Sant Cugat vol iniciar l'any com el va acabar, amb victòria. Tot i la posició del rival a la Lliga, Leo Passerine, el tècnic santcugatenc, alerta de la dificultat del rival.
Afrontamos con muchas ganas, la verdad. Sabemos la importancia que tiene el partido para los dos. A nosotros, si logramos la victoria, nos volvemos a acercar a mitad de tabla y ellos tienen que empezar a sumar para intentar salir de abajo. Así que será un partido con mucha intensidad, con muchas ganas y disfrutarlo también.
Segon partit de la segona volta. Recordin que a la primera volta el conjunt santcugatenc es va imposar per un contundent 0-16-3.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900 111 300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 7:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
És per tu que em sento fort.
Tu que m'has triat tal com soc.
És per tu que m'has triat tal com soc, he après que en el fons la tendresa és la gran fortalesa. M'has ensenyat que no hi ha millors raons que les del cor. tinc al costat. Em sento com si fos a casa, la meva llar. És allà on tu hi deixes l'equipatge. Sense tu és que estic perdut. És per tu que la lluita té sentit. L'amor és la força que triat és el meu destí. O els camins que només cal seguir per trobar-me a mi mateix i sentir que em dones coses que no em dona ningú més.
Bona tarda, és dimecres 8 de gener de 2025 i els parla Marc Castro.